Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous 24 de juliol. Ahir a la tarda Catalunya va viure un dels temporals més intensos d'aquest estiu. Les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a l'interior i al litoral, van quedar ben remullades amb xàfecs que en alguns punts van superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Rieres desbordades, carrers convertits en torrents i més de 700 avisos als bombers van fer que la tarda fos més moguda del que tocava per molts veïns. També hem sabut que Protecció Civil va mantenir actiu el pla Inuncat durant tota la nit perquè encara avui hi ha alertes per pluja i tempestes al litoral central. Fins a les 8 del matí, l'EMET i el Meteocat mantenien un avís taronja per aiguats intensos amb acumulacions que poden superar els 40 litres per hora i en alguns casos amb pedra grossa. Per tant, si esteu a prop de la costa o feu desplaçaments, millor anar amb els ulls ben oberts. I finalment, un toc de calma a partir del migdia. El temps hauria d'anar millorant i les pluges donar pas a clarianes que ens acompanyaran cap al cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen prudència fins que es tanquin totes les alertes, evitar zones inundables i no confiar-se a l'hora de circular per carreteres afectades. Si heu de sortir per aigua a mà i ull posat al cel, que encara pot donar algun ensurt abans no s'acabi el temporal. En el programa d'avui ens desplaçarem a diferents llocs del territori per prendre el pols al temporal d'ahir a la tarda.
Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te, si del Moià i Operet.
I és que avui se celebra el Dia de la Rumba Catalana i nosaltres ens hi sumarem oferint-vos un episodi dels nostres rumberos del ventilador. També ens preguntarem com ens informem, com ens colen també o no les fake news i com aprendre a frenar-les. I ben atents perquè aquest matí aterrarem també al 2009 per conèixer cançons i paraules d'aquell any i, com sempre, anirem a buscar la Núria Cartanyà. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts de les 9 del matí. En breus començarem també a fer aquesta repassada per viure com s'està visquent aquest temporal arreu del territori. Abans, però, hem de conèixer pistes, saber on para la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio. I és que amb aquestes connexions diàries estem agafant ja, doncs, carinyo a la zona de Tarragona. La Núria Cartanyà ens està descobrint una ciutat que val molt la pena visitar. Hem pensat que l'equip de l'Obert per Vacances podríem comprar-nos, per exemple, una segona residència allà, un apartament per passar-hi també les vacances al setembre, quan acabem d'acompanyar-vos durant l'estiu. Núria, bon dia. Primera pregunta, com està el tema immobiliari a Tarragona? Podríem comprar alguna cosa bé de preu o no?
Ui, el tema immobiliari a Tarragona. Això té tema i no seria precisament un tema divertit de l'Obert per Vacances, eh? Aquí caldria parlar-ne molt. Pensa que som zona tensionada pel que fa, doncs, al tema d'habitatge. Però... jo crec que vosaltres, si ha de venir tot l'equip de l'Obert per Vacances, necessiteu una cosa digna, una cosa gran, un espai luxós, de categoria. No?
Clar, en un piset no hi cabríem, no hi cabríem ni estaríem còmodes.
No. De pressupost com aneu, a l'Obert?
Home, a veure, bé saps que treballar a l'estiu... Arribem al setembre,
molt,
home, arribem al setembre.
Forrats.
Jo els vols i les vacances els agafo el dia 1 de setembre, el dia que marxo. No em cal previsió ni res, perquè em sobren. Llavors dic, saps allò de tancar els ulls i agafo... agafo així el dit amb el mapa i on caigui el dit és on me'n vaig de vacances. No m'importa el preu, Núria.
Així m'agrada. Doncs mira, jo amb això que m'has dit he fet una cerca ara mateix al Fotocasa, eh? I mira, m'han donat tres opcions a Tarragona o voltants. Us dic... Dins la ciutat us puc fer una visiteta per la Casa Canals, que és un palauet medieval de tres plantes amb saló noble per fer-hi ball. Saps allò tot tapissat de vellut vermell? Doncs això, també té un terrat amb jardinet. Sí, sortim a les afores, ja concretament a Altafulla, podem visitar la Vila Romana dels Munts, que és un complex aristocràtic, eh?, on hi vivia l'alcalde de Tàrraco al segle II. Té banys termals i tot.
Carai.
I un jardí també espectacular. Sí, sí. I la tercera opció seria anar a la ciutat veïna, Reus, aquí al costat, perquè allà a la plaça de l'Ajuntament, ben cèntric, tenim la Casa Navàs, que és l'exponent modernista de les Terres de Tarragona i que a més té una balconada, bueno, té vitralls estupendos, natura representada tot arreu, unes escales de pedra genials... i té una balconada que tu surts allà, tu, o sigui, tot l'equip de l'Obert per Vacances es posa al balcó a fer el te i tot Reus se n'entera que esteu allà. Això farda molt,
això
que
per perfecte.
Això estaven les cases modernistes.
Perquè la gent et veiés, no? Perquè la gent et veiés i sabies que estaves allà fent presència.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs
que tenies poders per tenir una casa així tan xula.
Oh, i tant, i que podies vivir-la.
Palauet medieval, que és Casa Canals, sí. Vila Romana dels Munts, amb termes i tot, o Casa Modernista al bell mig de Reus.
Perfecte, doncs amb aquestes tres opcions ens quedem d'aquí una estona. Núria, tornem a connectar amb tu i ens treus de dubtes. Vosaltres a casa, si voleu jugar a encertar-ho, doncs podeu entrar a les xarxes de l'Obert per Vacances i també votar a la nostra enquesta. Gràcies, Núria, fins aquí una estona.
Fins ara.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Així és com es va manifestar ahir la pedregada a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Claus de gel que rebotaven contra l'asfalt i els teulats, una càrrega intensa que va arribar a durar prop de mitja hora. Amb tot, no ha calgut lamentar massa incidents. Els bombers han fet fins a les 9 de la nit d'aquest dimecres 159 serveis per l'episodi de pluges que ha portat a Protecció Civil a activar l'alerta del Pla Inuncat. La majoria dels serveis han estat per retirar arbres i per inundacions de baixos, tot i que també s'han apagat dos focs petits causats per llamps. Fins a les 8 del vespre, el telèfon d'emergència 112 va rebre 245 trucades per les pluges. El gruix d'avisos s'han rebut des del Vallès Occidental, 94, i en concret des del municipi de Terrassa, 63 trucades. Entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre s'han rebut un total de 110 trucades, però el fenomen d'ahir a Vilaller és només la punta d'un iceberg que volem desgranar, i per això avui farem un repàs territorial de com aquest temporal ens ha impactat. Els bombers han rebut 450 trucades per emergències derivades de les pluges de les últimes hores, principalment a causa d'inundacions i caigudes d'arbres. Les comarques amb més incidències han estat el Vallès Occidental amb 108 avisos, l'Oriental amb 54 i el Barcelonès amb 46. Per municipis on hi ha hagut més avisos és a Terrassa amb 69, seguit de Cubelles, el Garraf i Barcelona. I volem parlar dels efectes del temporal a la comarca d'Osona, on aquesta vegada hi ha hagut poques incidències, però sí que el temporal de pluja es nota a rius, rieres i també a embassaments. Parlem amb l'Isaac Moreno del 9FM. Bon dia, Isaac.
Hola, Manel, bon dia.
Doncs explica'ns una mica com s'ha viscut aquestes darreres hores, doncs, a la zona de l'Osona, i també una mica, doncs, quines afectacions ha tingut.
Doncs creuem els dits, però per ara podem dir que aquesta vegada aquí ens n'hem escapat barato. Dels 44 avisos que han rebut els bombers a la regió central, només 6 han estat a la comarca d'Osona. El més destacat, la caiguda d'un arbre i al migdia les instal·lacions del Club Tenis Manlleu a les Masies de Roda, que va arrossegar alhora un tros de mur. També s'han hagut de retirar un arbre a Castellgalí, al Bages, i en general atendre inundacions de baixos, sostres i branques a la via pública, a Gurb, Manlleu i Sant Martí de Centelles. Ara bé, si vols, ens podem fixar en les dades de pluviometria i l'estat de rius i embassaments, perquè la cosa fa patxoca. A Vic, entre ahir i avui, l'estació meteorològica a la zona esportiva ha registrat 42 litres, 53 a Perafita, 66 a Montesquiu i 59 a Can Toni Gros. Això ha fet pujar el nivell de rieres i rius, afluents del riu Ter, cores ara el seu pas per Roda de Ter registra un cabal de 33 metres cúbics per segon. I m'aturo aquí perquè podem dir, i què vol dir això, 33 metres cúbics per segon? Doncs mira, veient la gràfica del cabal en aquest punt, ens podem fer una imatge de les pluges d'ahir. La gràfica es comença a enfilar cap a les 12 del migdia i passem d'un cabal regular de 4 metres cúbics per segon a 10. La punta s'ha registrat a les 3 de la matinada. Aquests 10 s'han convertit en 54 metres cúbics per segon, que, com dèiem, ara ja han baixat fins a 33, però fa una estona hi ha passat i realment la imatge des del Pont Nou de Roda fa goig. I on va parar aquesta aigua? Doncs mira, el pantà de Sau, que està al 64% de la seva capacitat, i posteriorment el de Susqueda, que està al 83,5%. Recordem que tots dos pantans formen part d'un mateix sistema i la captació d'aigua per al sistema Ter es fa des de Susqueda. Per tant, es fa aquest joc d'equilibris perquè sempre hi hagi més aigua a Susqueda, la qual cosa garanteix millor qualitat de l'aigua per la captació, per l'abastament.
Doncs aquestes són les dades que ens arriben a hores d'ara. Com dèiem, segueix encara actiu aquest avís, per tant, màxima prudència. Gràcies, Isaac Moreno, des del 9FM, per atendre'ns també avui a l'Obert per Vacances.
A tu, bon dia.
I a Premià de Mar i zona del Maresme també es van registrar fortes precipitacions, acompanyades també de pedregada durant alguns minuts. En Sergi López Otal, des de Premià Mèdia, ens ho explica. Bon dia, Sergi, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs sí, ahir al voltant de 5:45 de la tarda, les primeres precipitacions arribaven al Maresme. El fort episodi de pluja es va viure ahir de forma breu però intensa a Premià de Mar i els municipis de la Rodalia. A primera hora del matí va ser el mateix Ajuntament de Premià de Mar qui va compartir per mitjà de les seves xarxes l'alerta Inuncat, com deies, que afrontava el territori al llarg de les hores vinents. Un matí tranquil, amb algun xàfec sobtat i un migdia prou assolellat, van derivar en una tarda passada no només per aigua, sinó també per calamar-se a la vila premianenca i als seus voltants. A les 17 hores, el Meteocat ja havia alertat amb el quart avís del dia i l'aplicació de l'alerta vermella a 11 comarques catalanes. Com hem dit, va ser a partir de 5:45 quan es va notificar el primer episodi de pluja intensa i pedra des de la primera població maresmenca, Sant Iscle de Vallalta. Tot seguit, el Servei Català de Trànsit va notificar el tall de 3 carreteres per arbres caiguts. A més, es van notificar altres incidències al llarg de la tarda, com una quarantena de serveis realitzats pels bombers o la interrupció de la circulació de línies de tren, com l'R14, per esllavissades i fenòmens similars. El més destacat durant les hores de més crítiques d'ahir segurament van ser les més de 240 trucades que havia rebut el 112 abans de les 8 del vespre o l'inici de 2 focs causats per llamps a l'Anoia.
Doncs aquestes són les dades que ens arriben amb aquesta pedra que va caure durant uns minuts. Gràcies, Sergi López Otal. Per cert, encara ens queda algun detall més per explicar d'aquesta incidència al Maresme i més concretament a Premià de Mar.
Sí, des de Premià de Mar, com dius, a més de la calamar-se, el temporal va deixar cops de vent de gairebé 100 km per hora i una intensitat de precipitació mitjana d'uns 150 mil·lilitres per hora. Tot això en un període de temps que no va ser superior als 30 minuts. Una bestiesa. Malgrat això, al llarg del vespre i la nit es continuaven sentint uns trons i unes pluges més suaus que ens confirmen, com has dit, que l'alerta meteorològica a aquestes hores continua vigent.
Doncs com dèiem, gràcies, Sergi. Tota la prudència és poca hores d'ara. I ahir al vespre, poca estona després de la descàrrega, explicaven així l'afectació que havia tingut a Terrassa l'informatiu de Canal Terrassa en veu del company Joan Gutiérrez.
L'embussament d'aire fred que ha afectat Catalunya aquest dimecres també ha passat per Terrassa. La tempesta ha fet acte de presència a 5:45 de la tarda. L'avís s'havia elevat a temps violent a la comarca i així ha estat. Fortes precipitacions, ratxes de vent moderades i calamar-se en alguns barris. Poc més de 15 minuts, però suficients per acumular aigua a diferents carrers i avingudes de la ciutat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda havien caigut a Terrassa una mica més de 34 litres per metre quadrat. A més, la pluja ha arribat amb fortes ratxes de vent que han superat els 62 km per hora. Segons la xarxa Meteoclimàtic, en alguns barris com Can Boada i Can Aurell s'han apropat els 40 litres. Després de les precipitacions, la Riera de les Arenes baixava amb un cabdal com feia temps que no es veia. Altres municipis de la comarca, les pluges han estat també notables. Matadepera n'ha recollit 44,3 litres per metre quadrat i Rellinars 43,3. El telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 127 trucades per les pluges fins a les 6. El gruix d'avisos s'ha rebut des del Vallès Occidental, 40 en total, i en concret des del municipi de Terrassa, 32 trucades. La majoria per inundacions en baixos i garatges, tolls grans d'aigua en carrers i caiguda de branques i arbres. Un d'ells ha caigut en un cotxe estacionat a la cruïlla del carrer Germà Joaquim amb l'avinguda de Santa Eulàlia, al barri de Campalet. Davant l'activació del Pla d'Emergència Municipal pels incidents que es poguessin derivar, l'Ajuntament de Terrassa havia decidit a primera hora de la tarda tancar les piscines municipals i havia enviat avisos a les entitats de gent gran, casals d'estiu i clubs que utilitzen els equipaments esportius municipals perquè no realitzessin les activitats previstes a l'aire lliure.
Gràcies, Enric Ventura, i us expliquem també que davant de la presència d'aquest temporal volem conèixer l'afectació que ha pogut tenir en els conreus de Ponent. Arnau Vilà, des d'Emun FM, bon dia. Cal lamentar grans desperfectes a hores d'ara.
Bon dia, doncs sembla que no gaire, Manel, perquè les precipitacions registrades aquest dimecres 23 de juliol a la província de Lleida van ser en general moderades i de caràcter puntual. Tot i que es van donar alguns registres destacats en comarques concretes, no es pot parlar d'un episodi de pluja generalitzat ni d'acumulacions especialment elevades al conjunt del territori. Tampoc es van produir afectacions en camps de conreu ni incidències urbanes remarcables. Segons dades oficials, la precipitació més alta es va registrar al centre de la comarca de les Garrigues amb 46,2 mil·límetres acumulats durant la jornada. Pel que fa al Pirineu, a la Seu d'Urgell es van recollir 21,9 mil·límetres. Al Prepirineu, a Tremp, el total acumulat va ser de 16,8, mentre que a la Vall d'Aran no es van registrar precipitacions. A la Plana de Lleida, les quantitats van ser molt més moderades. A Lleida Ciutat, el registre va ser de 5,4 mil·límetres. Al Pla d'Urgell, de 7,2, a la Noguera, de 5,1 i a la Segarra, de 2,8 mil·límetres. Aquestes dades corresponen doncs, a la precipitació acumulada, Manel, entre les 12 d'ahir 23.
Doncs gràcies, Arnau Vilà, també per donar-nos aquesta darrera hora. I per últim, anem ara cap a l'Alt Empordà per conèixer també xifres del temporal i també per preguntar-li al biòleg i meteoròleg company de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral, el perquè d'aquest temporal i també què hem d'esperar en les properes hores. Bon dia, Sergi, com estàs?
Molt bon dia, Manel, prop de bé, com diem per aquí. Aviam, deixa'm, ara que estem en temps de Tour de França,
sí?
Deixa'm d'anar una mica a roda del Vinga. Company del nou FM, uh-huh. I més que la intensitat o més que les dades globals d'aquest episodi, que a la comarca podríem dir que ha deixat entre uns 20 i uns 60 litres per metre quadrat al lloc on ha plogut més, el que és destacable és que és el quart o cinquè episodi de tempestes d'aquest juliol i farà que acabi amb un mes extraordinàriament plujós després de la calorada i de la secada que vam tindre el juny passat, que va ser de rècord absolut. Anem de rècord de sec a rècord de plujós. Agafa alguna dada. Abans em preguntaves uh-huh. per alguna dada. Per exemple, al nord de l'Alt Empordà, a Albanyà, que porta totes les aigües recollides al pantà de Boadella, de Darnius Boadella, ahir en l'episodi van caure uns 60 litres per metre quadrat. Però és que en tot el mes en portem 249, ens apropem als 250 litres per metre quadrat, que és una xifra rècord de tota la sèrie climàtica pel mes de juliol en aquest observatori. I tot això és aigua a un embassament de Boadella que està al voltant del 68% i fa cosa d'un any gairebé no passava del 10% de capacitat. Fixeu-vos en la diferència.
Doncs una diferència ben important. Et volia preguntar justament també per comarques gironines i també a l'Empordà més específicament, també doncs, l'afectació que hi ha hagut també d'aquest temporal a les darreres hores.
Doncs en aquest cas, afectació poca. Van ser molt més violents els grups de fa una o dues setmanes que no pas en aquest, ja dèiem. Quantitats entre 20 i 40, 50 litres per metre quadrat entre la Selva, el Gironès, sobretot, que és on més intensament ha plogut, sobretot ahir a l'última hora i aquesta matinada, sí que s'ha superat aquella xifra teòrica de torrencialitat del litre per minut, però en cap cas ha provocat cap danys, cap afectació puntual. Algun llamp, per exemple, aquí a l'Escala ens va caure un llamp bastant potent a la zona del camp de futbol, però sense cap més conseqüències que una mica d'espant, una mica de susto dels que estaven allà dintre. I poqueta cosa més. Qui més ho agraeix? La vegetació. Ja sabem que estem en temporada de risc alt d'incendis forestals i massies com, per exemple, el Cap de Creus, que ara sí que venen uns dies de tramuntana en aquella zona, la ploguda l'agrairan molt i molt.
Sergi, per acabar, ajuda'ns també una mica amb la terminologia. Estem parlant de temporal, estem parlant de pedra. Concretament, el tipus de pedra que ha caigut aquests dies, com ens hi hem de referir? Perquè em sembla que té a veure també amb la dimensió, no?, d'aquesta pedra.
Sí, exacte. A veure, la diferència bàsica entre calamarsa i pedra està en el mig centímetre de diàmetre. Quan fa menys de mig centímetre de diàmetre és calamarsa. Quan fa més de mig centímetre, això va canviar fa uns anys, perquè abans era un centímetre, el van escurçar una miqueta aquest diàmetre. Quan fa més de mig centímetre ens n'anem a pedra. Ara, quan aquesta pedra, com el que va passar ahir en el cas del Pallars Jussà, Figuerola d'Orcau, a la Ribagorça, a Premià, supera els 3-5 centímetres de diàmetre, estem parlant ja de pedra grossa, de tamanys de pedra de diàmetre molt, molt, molt considerable. Precisament fa unes setmanes el mateix Servei Meteorològic de Catalunya, de la mà de Carme Farnell i Tomeu Rigó, ens feien un estudi sobre la major freqüència de pedregades de gran intensitat i de gran diàmetre a Catalunya els últims anys. En el cas d'ahir, com dèiem, pedres de més de 3 centímetres de diàmetre i alguna superior als 5 centímetres. Molt curiós de la pedra, ja en parlarem una altra vegada, si un cas, la irregularitat, la forma, els diferents viatges que fa a través dels núvols, els diferents colors que té del glaç. Això ja seria, bueno, no per un màster, però sí que per una altra conversa més llarga.
Molt bé, doncs ens la guardem, tindrem temps durant aquest estiu, Sergi, per poder fer aquesta conversa i ampliar també aquests coneixements. Moltes gràcies des de Ràdio L'Escala.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per últim, recordem que l'avís meteorològic a Catalunya està actiu fins aquesta nit. Concretament, l'EMET manté avís taronja per pluja intensa i tempestes a les comarques de Barcelona i Tarragona durant tot aquest dijous 24 de juliol, amb previsions de 40 a 100 litres per metre quadrat en poques hores i risc de calamar-se grossa. Per tant, molta prudència en les properes hores.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara és el moment de conèixer una nova paraula habitable. L'aplicació de la biotecnologia i l'enginyeria genètica a l'agricultura va comportar l'aparició de nous cultius i aliments als quals calia donar un nom. Per aquest motiu, el Consell Supervisor va normalitzar els termes aliment transgènic i aliment modificat genèticament, així com els termes relacionats organisme transgènic i organisme modificat genèticament. És la paraula que avui ens porta a l'any 2009.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2009. Aliment transgènic.
Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.
Mercè Bacardí.
L'aplicació de la biotecnologia i l'enginyeria genètica a l'agricultura va comportar l'aparició de nous cultius i aliments als quals calia donar un nom. Per aquest motiu, el Consell Supervisor va normalitzar els termes aliment transgènic i aliment modificat genèticament, així com els termes relacionats organisme transgènic i organisme modificat genèticament. En aquesta ocasió, la complexitat que va motivar la normalització d'aquests termes no es trobava tant en la fixació de les denominacions catalanes, totes transparents i descriptives, sinó en la necessitat de delimitar conceptualment aquests termes que sovint es confonen i s'usen indistintament, si bé presenten matisos diferents. I és que tan important és donar nom a les coses com saber què és allò que estem anomenant.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
I ara falten 5 minuts per 2:15 del matí. Fa una setmana dels aldarulls racistes de Torre Pacheco, un cas que va omplir moltes hores d'informació, que ha costat molts diners en recursos de seguretat i que ha generat molt patiment a moltes persones. L'origen de tot el que allà va passar el trobem en una fake news. Socialment pensem que una fake news és només una notícia falsa, però va molt més enllà. La Comissió Europea la va definir com informació falsa, errònia o enganyosa, dissenyada, presentada i promulgada moguda intencionadament per causar danys públics o per lucrar-se. Les notícies falses són sobretot un gran negoci. Les principals webs de desinformació generen més de 67 milions d'euros anuals en ingressos publicitaris. Una part d'aquest pastís és per a grans plataformes com ara Google. La desinformació no només fa créixer el racisme, la xenofòbia, el masclisme i la discriminació en matèries de gènere i identificació sexual, sinó que afecta a l'autoestima, l'ansietat, la por, l'estrès, provoca també danys reputacionals i aïllament social o canvis en l'estil de vida. Per tant, la desinformació pot matar. Avui volem parlar justament de tot aquest tema amb l'ajuda i amb la companyia del nostre company de Ràdio Arenys, en Josep Maria Cano. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs mira, totes aquestes dades que acabes d'explicar i moltes més reflexions les recull un estudi presentat per la taula del tercer sector que, sota el títol Els drets socials en temps de desinformació, analitza l'impacte d'aquest fenomen sobre drets fonamentals. Aquest estudi l'ha elaborat Nereida Carrillo, que és doctora en Periodisme i Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i també és presidenta de l'associació Learn to Check.
Doncs la saludem i li donem la benvinguda a l'Obert per Vacances. Nereida Carrillo, bon dia.
Bon dia, què tal?
Primera pregunta que et fem, més enllà d'aquest fenomen com a conseqüència de les xarxes socials, les fake news es poden considerar també un negoci?
La desinformació és un negoci. Nosaltres parlem de desinformació i no tant de fake news, perquè ho podem traduir com a notícia falsa i ja sabeu que els periodistes verifiquem la informació abans de publicar-la i, per tant, és una contradicció en ella mateixa. La desinformació, com heu dit abans, ara és un fenomen molt més ampli. I sí, la desinformació és un negoci. Abans donàveu aquesta dada que genera més de 67 milions d'euros anuals en ingressos publicitaris. És un gran negoci per a les mal anomenades xarxes socials, també per a les plataformes tecnològiques, però per a moltes altres empreses. Penseu a internet, a les xarxes socials, la desinformació és aquell contingut que té més engagement després del contingut il·legal. I, per tant, a les xarxes socials, a X, a Facebook, a Instagram, a TikTok, els interessa molt aquest contingut que circula tantíssim i, per tant, és bona part del seu negoci. Però hi ha moltes més empreses que es lucren amb això, no? Per exemple, les anomenades dark PR o empreses de relacions públiques fosques, no? Poc ètiques, que es dediquen a lucrar-se creant bots, creant trolls, comptes falsos, comptes que assetgen, que generen odi i que intenten virar l'opinió pública cap a una banda o cap a l'altra. Però hi ha molt més, no? Per exemple, totes aquestes empreses que es dediquen a vendre llibres amb teories pseudocientífiques o els pseudoexperts que venen conferències, cursets, tots els productes per aprimar-se sense evidències científiques o fins i tot empreses de merchandising amb la gorra del MAGA, del Make America Great Again, o molts altres negocis. I després també, no només la desinformació és un negoci, sinó que pot reforçar altres negocis, perquè si jo a través de mentides creo una corrent d'opinió que ell digui, per exemple, s'acaba l'oli, s'acaba el paper de vàter i estic fent que tota una molta gent vagi a comprar això o vagi a tingui un comportament que sigui beneficiós per al meu negoci, això també és molt lucratiu.
Com impacta aquesta desinformació a l'opinió pública?
Ho veiem cada dia, ho veiem sovint en períodes electorals, però també en altres èpoques, no? Per exemple, en època electoral, com impacta en l'opinió pública? Pots fer que la gent pot, diguéssim, d'alguna manera incrementar que la gent no vagi a votar, que s'abstingui, que voti en blanc, pot beneficiar o perjudicar un candidat polític o un altre, pot alterar el resultat dels, però també pot fer guanyar adeptes per unes determinades polítiques o per uns valors, no? Ara veiem també que molta de la desinformació que hi ha està atiant o està promovent valors antidemocràtics i, per tant, la desinformació d'alguna manera el que ha fet és que vulguem manipular l'opinió pública. Ja no és... No volem convèncer que és lícit intentar que una persona canviï d'opinió o explicar els teus postulats i intentar convèncer l'altra persona, però d'aquí estàs respectant la seva opinió, en canvi aquí no, aquí volem que les persones facin allò que nosaltres volem, no? Manipular les seves opinions i els seus comportaments i també, per exemple, estar atiant tot el discurs de l'odi, la conflictivitat social, ho hem vist a Torre Pacheco, ho vam veure l'any passat a Anglaterra, ho hem vist en moltes altres ocasions.
De fet, Nereida, recentment la Generalitat ha engegat una campanya contra la pressió estètica a les xarxes socials. Ens deies que justament temes com l'alimentació, les dietes miracle, doncs just abans de començar les setmanes de l'estiu, són dos temes que estan ara mateix a l'ordre del dia, doncs, en aquesta desinformació, i que a més entenc que també generen molts ingressos a les empreses i a les marques que estan darrere de tot això.
Exacte, sí, és també un negoci i és molt perillós la desinformació en salut. Ho vam veure durant la pandèmia, però ho veiem també cada dia en vídeos de TikTok, d'Instagram, que doncs això, no? Incrementen aquesta pressió estètica, però amb mentides poden fer que determinades persones doncs segueixin unes dietes que no tenen cap... que en alguns casos poden ser fins i tot perjudicials per a la salut, no? Aquí hi ha molta desinformació en salut sobre salut mental, sobre dietes, sobre vacunació, i això és molt perillós perquè doncs, fa això, no? Perjudica la nostra salut i pot fer que determinades persones doncs, no segueixin els tractaments que els han recomanat professionals, i fins i tot el que fa és erosionar la confiança en aquests professionals, no? Això és un dels grans objectius de la desinformació, erosionar la confiança en la ciència, en els professionals de la salut, en els mitjans de comunicació, en les institucions democràtiques, i tot plegat té conseqüències greus. Mm-hmm.
Precisament les institucions i els mitjans de comunicació sovint en parlen de controlar, bé, més que de controlar, de combatre aquesta desinformació, però pel que dius no només afecta la política, la informació pròpiament dita, sinó també qüestions com la salut mental, la salut sexual. Per tant, venen de tants sectors que sembla impossible de controlar.
És difícil. Jo tinc una postura optimista i crec que podem fer molt, però el que cal és tenir una acció decidida, és a dir, que hi hagi pressupostos, que hi hagi prioritat, que hi hagi coherència i una acció coordinada, no? Entre les administracions públiques, entre els periodistes, el professorat, les famílies, el fact-checking. És veritat, a darrere de la desinformació, qui hi ha al darrere? Doncs hi ha moltes persones, molts grups. De fet, hi ha un estudi que va estudiar el 2020 qui hi havia darrere de la desinformació, i veiem que era un ventall molt ampli, no? Perquè hi ha alguns partits polítics, alguns governs, algunes empreses, alguns influencers, però després també la població en general, no? Abans, la propaganda es feia des de dalt i ara també té un recorregut horitzontal. Per tant, hi ha molts interessos, hi ha molts grups de pressió al darrere, però crec que podem lluitar-hi i podem combatre, podem intentar que, no sé si fer desaparèixer aquesta desinformació, que sí, continuarà existint, malauradament, però sí intentar que no ens afecti tant, no? Intentar doncs, minimitzar aquests danys públics, no? que ocasiona, i com dèieu molt bé abans a la introducció, no només com ens afecta a nivell social, en la salut, en la convivència, en els valors democràtics, sinó també les persones que pateixen especialment aquesta desinformació en primera persona, que els afecta doncs, l'autoestima, els afecta a la seva salut mental o les seves oportunitats, no? A l'hora de doncs, trobar feina o de trobar un habitatge.
Mm-hmm. Per acabar, Nereida, és veritat que tots podem ser víctimes d'aquesta desinformació, d'aquestes notícies falses o no contrastades, però si ens centrem en les noves generacions amb les que ara pugen, com se'ls hauria d'ajudar o quines eines se'ls haurien de donar per no caure justament en aquesta desinformació i créixer doncs, justament amb el màxim percentatge de veritat possible?
Mm-hmm. Clar, hi ha un consens que una de les solucions més efectives i més a llarg termini és l'alfabetització mediàtica informacional, no? Doncs una mica l'educació per comportar-nos de manera crítica amb la informació, i no només els mitjans de comunicació, sinó també amb les xarxes socials i la tecnologia. I aquí a mi m'agrada molt la definició d'alfabetització mediàtica informacional que fa la UNESCO, perquè va més enllà, doncs, això, no? De saber accedir, analitzar, avaluar, produir informació als mitjans de comunicació o a les xarxes socials, sinó que tot això, per què ho volem? Doncs per promoure els drets humans i la pau. Uh-huh. I, per tant, incentivar un comportament que sigui crític, que sigui responsable, que sigui respectuós amb els altres, no? Jo crec que aquí ens falta molta, molta educació, però també educació en ètica. Ens falta ètica, educació en valors i veure, doncs, totes aquestes conseqüències negatives que parlem, reflectim en el dossier, que té la desinformació i sobretot per als col·lectius més vulnerables o en situació de vulnerabilitat que tenen les entitats, com poden ser, doncs, les persones d'origen migrat, mm-hmm, o les persones amb discapacitat, i després també altres col·lectius com les persones LGTBI o les dones feministes, que són blanc d'aquesta desinformació.
Doncs avui ens quedem amb aquestes reflexions, també amb la feina que hem de fer i fem els mitjans de comunicació, aquesta desinformació que és justament un dels cavalls de batalla de la xarxa de comunicació local i també de les emissores i televisions que estan adherides també a aquest projecte. Andreïda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I gràcies, Josep Maria Cano, fins a la propera.
Fins a propera, a reveure.
I ara continuem coneixent veus indispensables, aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar íntegrament a la xarxa Més. L'exili i la postguerra no aturaran l'obra de la poeta Clementina Arderiu.
Set escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
Han passat ja 8 anys des que Clementina Arderiu rebé el Premi Joaquim Folguera per Sempre i Ara. Ens situem a l'any 1946, quan finalment es publica. Una edició acompanyada de 5 litografies en color de la pintora russa Olga Sakharov, instal·lada a Catalunya fugint de la Primera Guerra Mundial. Clementina formava part del Cercle d'Amistats de la Pintora, una colla de dones artistes i intel·lectuals, entre les quals hi trobem les escultores Lluïsa Granero i Maria Llimona, o l'escriptora Elisabeth Malder. Poesies completes, publicat el 1952, inclou el poemari Sempre i Ara, ampliat amb 14 poemes, on hi trobem els capítols Sentiment de guerra i Sentiment d'exili, que inclouen els 3 únics poemes d'aquest caire escrits per la poeta.
Prec en la guerra. Perdó de les victòries, de les desfetes, de les batalles, perdó, senyor. No m'esgarrifa la mort a penes. Viure m'espanta. Perdó, senyor. El món que féreu no us acontenta i ara el voldríeu millor, senyor? Gràcia pels joves que a mira esperen. Per ells voldríem blavor, senyor. L'estiu s'acaba. Raïm de serva volia messa. Perdó, senyor. Carroll sense nombre que va esgranant-se esdeveníem. Senyor, perdó. Sempre i ara. Sentiment de la guerra. 1936-1950. Clementina Arderiu.
Veus indispensables.
La tornada de l'exili obre una nova etapa per a Clementina Arderiu. La família s'instal·la en un pis de l'Avinguda de la República Argentina, que serà un punt de trobada d'intel·lectuals i de resistència cultural.
Rosa Ardit.
Les reunions de resistència entre, bueno, amb el Carles i els altres escriptors, que els que havien fet l'exili interior, com si diguéssim, no? També, perquè dels altres, doncs, ja, bé, que ja sabem que van tornar molt tard, i alguns que van anar a Xile, i en fi, i tal, aquests van anar més a prop, anar a França. Va continuar, ella va continuar i participava com els altres en les tertúlies literàries i, en fi, fent aquesta mena de resistència i parlant, perquè amb ella, quan va arribar aquí, i això que, per el que deies, no? Una de les coses, a part del piano, una de les coses que li va doldre molt, que evidentment són aspectes diferents, és com estava tractada la seva llengua. el fet aquest la va marcar, bueno, li va doldre especialment, a part de tota la misèria que suposava d'una Barcelona tristíssima, grisa, res a veure amb el que s'havia viscut, no? Aquesta mena de consol i, de, i entre ells de donar-se suport també i d'intentar veure si per un altre dia tenir-ho ja, tenir ja, doncs, bueno, una solidesa per poder treure després a fora els llibres, sí.
Una placa de bronze identifica l'edifici on residia el matrimoni. Seria el seu últim domicili, un espai on intel·lectuals i poetes amb trajectòries consolidades compartien inquietuds amb les noves generacions en un període de postguerra, un acte de rebel·lia davant del règim. Tornen els viatges a l'Alemanya Federal i a la Gran Bretanya, i la inspiració. I fruit d'aquesta, els poemes Des a dir, publicat el 1959 i guardonat amb el Premi Ossa Menor i el Premi Lletra d'Or.
Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc, sinó una dona absorta, amb la veu i amb el riure, que s'aturen. Sempre i ara, del poemari, és a dir, 1936-1950.
Però 1959 va ser també l'any de la pèrdua d'en Carles Riba.
De la mateixa manera que l'últim llibre, aquest, el de L'esperança encara, va sortir també una mica més tard. El Carles va morir el 1959. Llavors, quan va morir ell, ella va quedar, diguem-ne, com buida, no? Amb la relació que tenien va ser un cop, evidentment, i aleshores va estar 2 anys sense escriure. Després va anar escrivint, i al final, doncs, bueno, es va publicar l'últim llibre, L'esperança encara.
Sintonitza Obert per Vacances.
I mentre ens apropem a 3:15 del matí, és el moment de conèixer noves històries de Barcelona, aquest podcast sobre curiositats històriques de la capital catalana. És un podcast que podeu escoltar sencer a la xarxa Més. La història de Barcelona que avui ens porta el David Martínez parla del Mundial Palace, un restaurant de Barcelona que va obrir el 1908, el mateix any que es va crear la Lliga Vegetariana de Catalunya. Aquesta agrupació es va presentar en societat amb un banquet en aquest restaurant. L'èxit va deixar un menú que se servia els dissabtes.
Quin va ser el primer restaurant vegetarià de Catalunya? Encara que pugui semblar una tendència més o menys moderna, en realitat, fa més d'un segle ja servien menús sense carn a Barcelona i, a més, en un dels locals de més luxe que ha tingut la ciutat. Aquesta és la història del Mundial Palace, el primer restaurant vegetarià de Barcelona.
Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
Ens situem al port de Barcelona, concretament al Portal de la Pau, davant del Monument a Colom, on hi ha l'antiga seu de la Junta d'Obres del Port. Aquest edifici, que actualment està en rehabilitació, va acollir durant molts anys les oficines de l'autoritat portuària, però la funció original d'aquest edifici va ser una altra. Va ser construït l'any 1907 per fer les funcions d'embarcador, és a dir, un espai per on passaven els passatgers que volien agafar els vaixells del port. El primer pis de l'edifici es va destinar al servei de cafeteria i de restaurant, un negoci que va recaure en mans d'Enric Vilalta, un important empresari de la restauració i que va posar al capdavant del negoci el cuiner Josep Serra. El restaurant de l'embarcador, batejat amb el nom de Mundial Palace, es va inaugurar l'1 de febrer de 1908 amb un gran banquet. L'elegància del local feia honor al seu nom. El Mundial Palace disposava d'un gran saló, diuen que el menjador més gran de Barcelona, que estava decorat amb tota mena de luxes i que podia acollir fins a 500 persones. Els àpats es feien acompanyats de música en directe i els divendres el cuiner, Josep Serra, servia la seva bullabesa, una sopa de peix que va adquirir una gran popularitat a Barcelona. En poc temps, el Mundial Palace es va convertir en el local de referència de la burgesia barcelonina. Hi anaven polítics, intel·lectuals i fins i tot el rei Alfons XIII hi va celebrar un banquet. El mes de març de 1908, gairebé al mateix temps que el Mundial Palace s'havia inaugurat, es va constituir a Barcelona la Lliga Vegetariana de Catalunya, la primera associació d'aquestes característiques creada al país. Els seus impulsors eren sobretot metges i farmacèutics. La figura més destacada i primer president va ser el doctor Josep Falp i Plana. Aquells primers catalans vegetarians no ho eren tant per una postura animalista, sinó més aviat per motius de salut, seguint els corrents higienistes que s'escampaven a la resta d'Europa. I en el cas de Catalunya, la Lliga Vegetariana també estava molt vinculada políticament al catalanisme. Falp creia que Catalunya patia una decadència que atribuïa al consum d'alcohol, cafè, tabac i de carn. Escoltem una recreació del discurs pronunciat per Josep Falp amb motiu de la fundació de la Lliga Vegetariana de Catalunya.
L'industrialisme a les ciutats ha fet condemnar la població en les fàbriques, amb la impurificació de l'aire i de l'aigua, amb les habitacions malsanes, amb la indumentària inapropiada, amb la corrupció de la carn al mercat i amb els cafès i tavernes on els hàbits que s'adquireixen són tan dolents com els tòxics que es veuen o que es respiren. Contra tot això hem de lluitar nosaltres, contra les rutines d'aquells que no saben menjar ni vestir-se, per restablir el vigor de Catalunya.
Un altre dels promotors de la Lliga Vegetariana va ser Jaume Santiberi, un cognom que de ben segur us resultarà familiar. Uns anys abans de la fundació de la Lliga, en Santiberi havia obert al CAI de Barcelona la farmàcia Canaip, la primera botiga de venda de productes naturistes a Catalunya, uns productes que Santiberi importava des d'Alemanya, on eren elaborats pel sacerdot i metge naturista Sebastian Canaip. La fundació de la Lliga Vegetariana es va celebrar, com no podia ser d'una altra manera, amb un gran banquet, el primer banquet vegetarià realitzat a Barcelona. L'àpat va tenir lloc el 29 de març de 1908 al restaurant Mundial Palace, ja que el xef, Josep Serra, era també membre de la Lliga Vegetariana. L'acte, que va aixecar una gran expectació, va reunir 250 comensals. Hi havia metges, però també industrials, banquers, advocats, catedràtics, és a dir, una bona representació de les classes benestants barcelonines. A la premsa satírica de l'època se'n van fer ressò amb certa ironia, com aquest article publicat per la revista Cucut.
La Lliga Vegetariana de Catalunya va celebrar diumenge al Mundial Palace un banquet commemoratiu de la seva fundació. Nosaltres, encara que vàrem ser-hi convidats, francament, no ens vàrem sentir amb forces d'assistir-hi. Calculin vostès mateixos si el menú era per atemptar a ningú. Entreteniments Brahma, arròs Pitàgores, empanades Esaú, faves a la gran cartoixa, truita Tolstoi, enciam Lachmann, pa integral Canaip i de postres, bescuit, gelat, fruita, formatge i pastes.
Com podem veure, els noms dels plats que es van servir al menú estaven relacionats amb personatges defensors del vegetarianisme. No es va servir carn ni peix, però sí formatge i truita, perquè ni els lactis ni els ous quedaven exclosos. Tampoc hi havia alcohol. El vi es va substituir per suc de raïm i en lloc de cafè es va servir malta, un producte que Jaume Santiberi importava de la casa Canaip. Després d'aquell banquet fundacional, Josep Serra va instaurar al seu restaurant un menú vegetarià que servia els dissabtes per 3 pessetes i mitja. D'aquesta manera, el Mundial Palace es va convertir en el primer restaurant amb menú vegetarià de Barcelona. Gràcies a aquells menús del Mundial Palace es van introduir a Catalunya productes com la malta, de la qual ja hem parlat, o la protosa i la nutosa. Aquests eren dos substituts de la carn que va inventar el doctor John Kellogg, el dels cereals, i que es va avançar unes quantes dècades a les hamburgueses de tofu. El cert és que durant aquells anys Barcelona va viure un cert boom del vegetarianisme. Fins i tot van obrir altres locals, com per exemple la pensió vegetariana Esperanto, que es va inaugurar l'any 1909 a la Rambla. Però no tothom veia amb bons ulls aquella moda de menjar verdures.
Un dels defensors de la carn més ferms va ser Santiago Rusiñol, que va escriure uns quants textos satírics en contra dels vegetarians. Escoltem un fragment que va publicar a l'Esquella de la Torratxa.
Abans, la bleda i tota la verdura era una alimentació barata, de les olles dels pobres, que servia per enganyar el cos. Però va arribar un dia en què els higienistes, aquests reaccionaris del viure, van pensar que la salut dels pagesos els venia de la bleda. Van escriure a favor de la bleda i, convençuts que la bleda era l'aliment ideal, van decidir fundar convents de l'ordre de la verdura. Els vegetarians volen convertir el planeta en un horta de regadiu, sense gallines, sense ramats, sense caça i sense persones. Camps de verdures a lo llarg del món dominant la bleda màxima com a símbol alimentici.
Després de 9 anys oferint menús vegetarians, la Junta d'Obres va decidir no renovar-li el contracte de lloguer al restaurant, perquè volia destinar tot l'edifici del port a les seves oficines. El Mundial Palace va tancar les portes definitivament l'any 1917.
Seguim endavant, falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Esteu escoltant l'Obert per Vacances en directe a la vostra ràdio local i arriba el moment de descobrir, de competir, de rivalitzar amb la nostra cançó de l'estiu. Avui anem fins l'any 2009 i saludem el Sergi López. Total, com estàs?
Què tal, Manel?
Bon dia. I la Júlia Llanes. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
Avui la competició espero que sigui un altre frec a frec, perquè ara mateix aneu empat aquesta setmana amb un punt i mig cadascú.
Sí, sí. Nervis, nervis.
Atenció, està la cosa seriosa.
Estic molt tranquil.
Estàs molt tranquil? Ho veurem.
Estàs tranquil.
Diu que sí, ho veurem, a mesura que avança el matí. Júlia, avui parla'ns, on ens pistes a la teva proposta?
A veure, jo dic que tenim un any, 2009, als principis del 2000, que hi ha entamacles, Sergi, crec que estaràs d'acord amb mi. Que ha estat complicada la tria. Jo he triat una cançó que a mi em recorda, que crec que gran part de les escoles de Catalunya, almenys, la vam ballar al típic final de curs.
Val.
És aquelles típiques cançons que sempre algú la ballava, per què, però...
El típic lip-dub, quan estaven de moda els lip-dubs.
Total, sí, literalment.
Era un lip-dub amb aquesta cançó.
Els flashmobs, que bo, aquells moments, també. Potser de flashmob no feia tant aquesta.
Sí, no, aquesta no és tant de flashmob, és més de festeta, més estiu, però també molt als festivals, a les escoles de fi de curs, es feien un munt. Jo he de dir que la fa un grup estadounidenc que va guanyar 6 Grammys.
Atenció,
La teva no sé si té tant de prestigi.
Allà ha caigut ja la primera. No ha sabut reaccionar el Sergi, s'ha quedat igual.
Estic parlant dels The Black Eyed Peas.
Home, és que... Paraules majors, aquí, ara.
I amb això crec que la coneixereu tots. És I Got a Feeling.
És un temàs.
Temazo. I està dins del seu cinquè disc, que s'anomena The End, que és com una... Vol dir The Energy Never Dies, perquè és E.N.D.
Val.
Però també The End vol dir al final, com el teu, Sergi.
Bueno.
Però el Sergi no ataca,
Vols dir que calia això?
Està ara mateix com una vaca veient passar un tren, saps? En plan, va veient com els cops passant per davant seu.
Home, jo anava a dir que 6 Grammys no asseguren guanyar el premi del dijous 24 de juliol a la cançó de l'estiu.
Això podria ser.
Bueno, però és un incentiu.
Exacte, sí, sí.
És un bon incentiu.
Però t'han caigut dos de cop aquí, Sergi,
A golpe de talonario compite cualquiera.
Exacte, t'han despistat mentre estaves fent la teva crònica del temporal i han anat a fer mal,
És que
em
porteu de temporal a la cançó de l'estiu. A veure,
clar.
No té temps per respirar.
Us hauria de venir amb una cançó trista, d'estiu.
No, home, tampoc tant. Tampoc ja ens vas portar de la Romina i Albano, ja. I ens
va acabar.
I ens en recordem encara d'aquella cançó, d'aquell temàs. A veure si algun dia ve Albano, ens podria visitar un dia a l'Obert per vacances.
Podria venir un dia.
Que ja, lògicament, li diré que les seves cançons són espectaculars i que m'agrada molt.
Però justament una...
Justament una que no la coneixia. Però a vegades hi ha cançons que no són conegudes i... Escolta,
la gent no... A vegades no cal conèixer...
Exacte.
O no es coneix, però és bonica. La cançó que vaig portar jo era bonica.
És veritat. Era,
era underground.
De discoteca tranquil·la. No? Categoria discoteca tranquil·la, no?
Avui a tope.
Doncs va, ho deixarem aquí amb aquesta cançó que marca el final només d'aquesta primera hora. Tornem després de les notícies amb més Obert per Vacances. Fins ara. Like, oh my God, jump out that sofa. Let's kick it off.
chick, fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof,
and then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it.